camins.
Dzień dobry, dzień dobry. Així es diu bona vesprada en polac. Paula diu, no he entendido nada. Clar, Paula, perquè has tirat la sintonia abans que acabi la meva meravellosa locució. Ai, no sabia, no sabia. Dzień dobry, es diu, així es diu bona vesprada en polac i va dedicat a Robert Lewandowski, que cada dia diuen que el presentaran al matí i a la tarda diuen que no, que si eso otro día, que si eso otro día. Carla Buigas, experta en esports de la casa, està dient, tens tota la raó amb els seus ulls a través del cristal de la peixera. Per cert, avui juga el Barça, bueno, avui no, demà juga el Barça a les 2 de la matinada contra l'Inter de... no de Milán, de Miami. No us feu il·lusions, serà un partit... Bueno, juga Higuaín, eh? Juga Higuaín a l'Inter de Miami. A tot això hem de fer un programa social-religiós. Bona vesprada d'aquest dimarts 19 de juliol del 2022.
Dia 1 després de...
Un luxe absolut el de tenir amb nosaltres el gran Àngel Miret per presentar-nos el seu darrer llibre, Simfonia del desert, editat per Claret, aquest viatge simbòlic del pelegrí que s'ha inventat l'Àngel i que són tots a la recerca de respostes. Una lectura estupenda per aquestes dates, per reflexionar, per créixer i per gaudir. Dieu també, després de la darrera visita de la gran Carla Buigas, ara mateix ens estava saludant des de la peixera, que ens va portar ahir el darrer filant prim de la temporada, disseccionant les diferents actituds vitals que adopta la gent davant les vacances. Molt constructiu el darrer filant prim de la temporada. Però ara tornem a la càrrega. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat un cop més en aquest compte enrere cap a les vacances, cap al final de temporada del vesper radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Continguts pels propers minuts.
Avui, per començar els camins...
Hem quedat amb la Núria Mañé. Ella és la nova directora de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Quins plans té? Com se sent? Com afronta el nomenament? Li preguntarem.
Continuarem amb...
Nova edició del T'espero lluny d'aquí, avui amb el padre Fermín Delgado, perquè tenim la Mònica Padrol ocupadíssima, i no és per menys, perquè són dates així complicades i intenses de viatges. Ens anirem un cop més, T'espero lluny d'aquí.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Tot un espai que ens dona la mà, economia amb valors, avui versió... i us informarem sobre el que passa en el món dels negocis. I l'entrevista serà a Mireia Torres, presidenta de la Fundació Família Torres, una fundació vinícola. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sempre estem fent preguntes estiuenques, eh? Estiuenques. Us preguntem per la sèrie que us sona més a l'estiu. Vacaciones en el mar, allò Verano Azul, altres... Doncs volem saber què us sona més a estiu en quant a la parrilla televisiva històrica. Ferran està reflexionant... està, a veure, Ferran, la teva opinió... Plats bruts, eh? Tires molt cap al català, com es nota que has estat al matí de Mercè Raga, eh? Tan enganxat amb les sèries catalanes i la cultura catalana. Vinga, va, volem saber la vostra opinió.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Sigueu benvinguts des d'ara i fins les 9, la deconstrucció de la Macedònia segueix endavant. Fins les 9, això és Macedònia d'estiu.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Núria Mañé, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bueno, encantats de poder saludar-te uns minuts aquí a Radio Estel, al Camins. Núria, recorda'ns una mica què fa una editora. Quina és la tasca d'una editora?
Una editora fa la feina doncs, d'acompanyar un llibre des que neix fins que neix la idea, no? Tot el procés, tot el procés de producció... La correcció, com se'n fan es maqueta, com se'n fan les proves, com es revisen les proves, les avisa l'autor, els últims retocs, com se'n fa la coberta, tot plegat fins que surt al carrer. No és que ho faci tot l'editora, però sí que una mica has d'anar fer que aquest llibre segueixi totes aquestes passes, no?
Bueno, m'ha agradat molt la idea, acompanyar un llibre, una mica el naixement del llibre i les seves primeres passes. L'editora Núria Mañé i Puerto és la nova directora de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. Fins ara era editora i col·laboradora directa del benedictí Josep Massot i Muntaner, que n'havia estat el director des del 70, des de 1970, i que va morir el 24 d'abril passat. Aquí volia fer una primera pausa, Núria, perquè m'expliqués una mica sobre la figura de Josep Massot, que tu l'has conegut molt bé, perquè, clar, han estat amb ell 15 anys treballant colze a colze, a més de col·laboracions anteriors. Què ens pots destacar de la seva figura, de Josep Massot?
Com pràcticament tots ho heu sentit, perquè se n'ha parlat molt, doncs Josep Massot era un savi, un gran savi, una persona molt erudita, que sabia moltes coses, però que, a més, era molt generós amb tot el que ell sabia. I estava sempre disposat a donar un cop de mà a qui necessités, doncs, algun ajut, a fer alguna pregunta o el que fos, ell sempre n'estava disposat.
No, que anava a dir que un cop més m'agrada el que has dit, un savi, jo crec que això reflecteix molt bé amb una sola paraula doncs la seva figura i també aquesta generositat per ajudar els demés. Núria Mañé, que ens acompanya, a més és llicenciada en documentació, gestió de la informació per la Universitat Oberta de Catalunya i diplomada en traducció a l'Escola Universitària de Traductors i Intèrprets de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha coordinat els col·laboradors externs a l'enciclopèdia Gran Larús Català, per exemple, ja ha transcrit i elaborat els índexs topogràfics i onomàstics de tots els volums de materials de l'obra de Cançoner Popular de Catalunya, que va estar justament a cura de Josep Massot. És editora d'un fum de publicacions i des de l'any 2007 treballa d'editora a publicacions de l'Abadia de Montserrat. Tota una vida, Núria, dedicada a les lletres. Què té el món de les lletres que t'ha atrapat tantíssim?
El món de les lletres és que tot el món està fet de lletres, no? Suposo que la gent de ciències diria que també s'ha fet de números, jo crec que també. Que està fet de ciències, de lletres i de números, però els llibres contenen moltes coses i fer-los i pensar-los, i això que deia, no? Acompanyar-los, trobo que és una feina apassionant.
I tant. Segur que trobaràs el teu propi camí en aquesta nova etapa, però també de ben segur l'esperit de Josep Massot i la seva figura seguiran presents en les publicacions també, no, Núria? Com ho veus?
Sí, clar, perquè l'editorial, quan va agafar... O sigui, l'editorial existeix des de 1499, però quan va agafar l'embranzida d'una editorial moderna i quan realment s'han publicat més llibres, han estat en aquests últims 52 anys, el pare Massot ha estat el director. Ell era una persona molt rigorosa amb la seva feina, que se l'estimava molt, i aquest rigor volem que continuï formant part doncs, d'aquesta editorial. Haurem de trobar una manera de funcionar doncs, que no podrà ser exactament la que impregnava el pare Massot, perquè era molt personal i era això, un savi que no, jo no ho soc, per descomptat.
Bueno, dona, tu tens també molta experiència, però evidentment ell ha estat una mica el teu predecessor i ha obert molt camí.
Sí.
La Montserratina és una editorial que funciona, tu ens ho deies, molts anys, des de 1499. Són 6 segles d'història i ara seràs tu qui s'encarregarà de dirigir-la. Més responsabilitat que il·lusió, una mica de vertigen, més il·lusió que responsabilitat, què sents?
Suposo que tot alhora.
Tot alhora, Déu-n'hi-do.
Molta il·lusió, molt contenta per la confiança que m'han dipositat en mi.
Sí.
Responsabilitat, que una mica també ja la teníem pel fet de ser doncs, la mà dreta del pare Massot. I això, moltes ganes de remengar-se.
Clar.
I de continuar.
Molt bé. Has identificat els reptes als que t'enfrontes? És a dir, des d'una editorial tan concreta, què t'agradaria assolir? Fins on t'agradaria arribar?
Doncs m'agradaria que el món de l'assaig en català, nosaltres no fem narrativa. Fem narrativa infantil i juvenil, però per adults no fem narrativa. I m'agradaria que aquest món de l'assaig, que aquesta editorial sobretot ha treballat molt en els llibres d'assaig d'humanitats, llibres d'alta divulgació, però també fent coses de la divulgació doncs, normal per tots els públics. M'agradaria que aquest gènere de l'assaig agafés més volada, que la gent en llegís més i estigués més disposada a llegir aquest tipus de llibres que jo crec que ens aporten molta informació cada vegada. La sentim només, no?, amb alguna tertúlia, amb alguna conferència, però que en un llibre ens permet d'aprofundir una mica més. Jo crec que és tot un gènere interessant.
La figura del pare Massot i l'editorial de publicacions de l'Abadia de Montserrat han mostrat a la societat catalana moltes vegades els ponts, no?, que hi pot haver entre la fe i la cultura. Podem dir això, que Montserrat és fe i cultura, Núria?
Oh, i tant, que és fe i cultura. Sí, sí, clar. És fer cultura i l'editorial és una bona mostra.
Clar.
Perquè no només, o sigui, evidentment fem llibres religiosos, però fem llibres de tots altres temes i evidentment sempre hem estat presents i l'abadia vol que continuï sent així.
Quines han estat les fites de les publicacions de l'Abadia de Montserrat aquests anys? Quins diries que són allò, els grans llibres, les grans obres que han estat doncs, molt divulgades per vosaltres?
A veure, com a llibres, allò, un títol molt, molt divulgat, doncs no, tampoc no és el tipus de llibres que fem. Evidentment, la Bíblia de Montserrat sí que sempre ha estat un llibre important per nosaltres. Després també tenim tot el tema de l'ensenyament de música i de català. Nosaltres vam començar fa molts anys amb el Digui Digui, que era una coedició, en formaven part, però a partir d'aquell Digui Digui antic, que molts dels més joves potser no, però que molts recordem, doncs aquí hem anat canviant, no? Després vam tenir el mètode Veus i ara tenim el mètode Punt, que és molt innovador i que ens dona també molt de prestigi. L'ensenyament de música doncs, passa una mica també el mateix. El pare Ireneu Sagarra, que era el monjo benedictí, que en el seu moment va ser director de l'Escolania, va portar aquí una metodologia per ensenyar música, que a Europa funcionava i que aquí encara no es feia res. Ell va portar tota aquesta metodologia i a partir del seu mètode nosaltres en vam fer llibres per primària i llibres per conservatori de música, doncs que encara són molt vàlids, que s'han anat revisant, però que també és una part important.
Clar que sí, per tant, aquesta part de divulgació de la música com a cultura, també com a vincle religiós.
Exacte.
D'altra banda, Núria, el Monestir de Montserrat ha anomenat el periodista i escriptor Francesc Marc Álvaro nou cap del Consell de Redacció de la revista Serrador. Teniu diferents revistes que editeu. Imagino que també estreta col·laboració amb ell, no?, amb aquestes dues noves etapes.
Sí, esclar, sí, sí. La revista també ha de continuar com fa molts anys que hi és i hi ha un Consell de Redacció i Francesc Marc Álvaro serà el nou cap d'aquest Consell de Redacció i que ha de continuar portant la revista cap a els mateixos camins de sempre, enfocats de maneres diferents, una mica ha de ser una revista pels temps d'avui.
Clar que sí. Abans d'acabar, Núria, resulta que a més d'editora, tu deies que l'Abadia de Montserrat ha publicat sobretot llibres en format més tradicional, no tan assaig, llibres infantils. I tu ets autora de contes infantils, justament, La carta als Reis, per exemple, i En un poble del pessebre. Tens el cuc d'escriure encara una mica? Tens allò o no? Ara ja estàs completament dedicada a...
Em sembla que ara ja no.
Ja no? Vaja.
Em sembla que ara ja no.
No, però no diguis...
Jo vaig fer aquest parell de contes en el seu moment,
sí.
Però em sembla que ara ja he d'estar per altres coses i això d'escriure ja no és el cas.
Ara seria perfecte perquè no tindries cap problema per trobar editorial, eh? O sigui, tu mateixa podries allò fer una mica el truco de l'almendruco. Escolta, moltes gràcies per atendre'ns. L'editora Núria Mañé i Puerto ens ha atès, és la nova directora de les publicacions de l'Abadia de Montserrat i avui ens ha parlat aquí al Camins doncs, de la seva tasca, els seus reptes, també de la naturalesa d'aquesta editorial de publicacions. Núria, mil gràcies, molts ànims a tot el que et ve per endavant. I vinga, que vagi tot molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
I bon estiu, gràcies. Vinga, nosaltres que fem una pausa i marxem lluny d'aquí, avui amb una barreja entre lluny d'aquí i Dial Mercè. Ja veurem què surt.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Estic molt agraïda que em deixessis aquest petit espai a Camins. T'ho agraeixo molt, de veritat.
Gran any amb la teva companyia i l'any que ve se vienen cositas.
Més i millor.
Amb Rafa Sanahuja.
Tranquil·la, perquè ens veurem molt la temporada que ve.
I altres persones que expliquen coses. T'espero lluny d'aquí.
Vuit minuts i arribarem a 9:15, seguiment directe en la deconstrucció mica en mica d'aquest programa que arriba i toca a la seva fi, com tota la programació de la casa. I ara és moment de parlar de viatges. Habitualment aquesta secció la porta endavant la nostra experta en viatges, Mònica Padrol, però sembla ser que avui està molt ocupada, no sé jo què estarà fent. Per tant, el seu alter ego ens acompanya, és una mica avui l'esbirro. Aquí a la casa hi ha molts esbirros. L'esbirro de Mònica Padrol. Padre Fermín Delgado, bona vesprada.
Hola, muy buenas tardes.
Com estàs?
Pues muy bien, muy bien.
Podem explicar coses, perquè justament abans sí, de tornar sí. de la publicitat, la Padrol trucant al telèfon dient bueno, no sé
dicho,
què.
Dic que el próximo miércoles a las 8 de la, a las 7 de la tarde en la librería Troa.
Troa.
Sí, en Vía Augusta, sí. Se presenta un libro del padre Joaquín Paniello, que es un libro que tiene mucho que ver con Tierra Santa, que es el tema que vamos a tocar hoy.
Muy bien, muy bien.
Y lo presenta Mónica Padrol.
Así
que ya ves, a las 7 de la tarde, librería Troa, en Vía Augusta.
Dimecres que ve aquesta presentació d'aquest llibre sobre Terra Santa i estarà allà la Mònica Padrol per presentar-lo. Vull també, abans d'entrar en detall sobre els viatges, padre Fermín, comentar als nostres oients que avui has vingut amb les mans plenes.
Hoy he venido, vamos, en plan sobresaliente. Hay que poner broche de oro a esta temporada.
Sí, perquè és la darrera secció.
Y qué menos que con un viaje gastronómico. El señor Rafa está demoliendo el hojaldre de las hermanas de clausura de Cantabria, de Noja.
Ha portat el padre Fermín.
He traído un dulcecito y no estás muy acostumbrado a comer este tipo de manjares.
¿Això en Grecia o no?
Se está bendecido en absoluto.
Y está.
Es milagroso.
¿Y está?
Hombre, las monjas cuando tocan algo lo bendicen ellas solas.
Per tant, menjar light, menjar healthy al Camins, en directe procedeixo a provar els hojaldres claro. de què són? Del convento de Santa María de la Merced de Cantabria.
Convento de la Merced en Noja, Cantabria. Doncs, tu no sabes que también es un...
Procedeixo, perdona, sí. És que això s'ha de... La gent que,
sí, sí,
que
de,
vegi que
de
no
gústalo,
ni trampa ni cartró. Procedeixo... A... Molt bé.
Bueno, nuestros radioyentes tienen una gran paciencia... No, no aguantan todo.
Pensa que això és un showtime, tot això té gràcia. Després ho escoltes i dius... Ah, pues
bueno, tu ara tens que dir que està buenísimo.
Està molt bo.
Ah, muy bien.
Está pues, muy
eso pasa... en cuanto lo traemos,
pero
al día
una cosa.
Siguiente desaparece.
Yo, demà, Pol Marçà, tranquil, després passarem la mopa i tot el que calgui aquí. Tu passes el paño i jo el pronto, perquè Pol Marçà arribarà demà, mirarà tot de migues aquí, i per cert, no sé si és bona idea, perquè hi ha una mosca a l'estudi.
Sí, me lo ha dicho la...
T'ho han dit, perquè sí, porto tota... He fet una entrevista en directe espantant la mosca, perquè no parava de... Per tant, no sé si és bona idea que estiguin totes les migues per aquí. Bueno,
si la mosca s'alimenten també, que tiene derecho a probar los dulces de las monjas. Les y Mónica estarà dient diciendo, y estos no hablan de viajes. Bueno, qué barbaridad.
No
Mónica,
está,
tranquila,
pero,
que ahora hablamos de viajes.
Pero no está aquí.
Podemos aprovechar, ¿verdad?
Podemos hacer lo que vulguem.
Bueno, antes sí quería dar un saludo muy especial a dos amigos que al salir de misa esta tarde, pues les ha dado la unción de enfermos porque les van a operar. A ella el próximo jueves de la cadera y a él dentro de 2 días después, su matrimonio, Agustín y Carmen.
Ay, ¿y los dos se operen las dos?
Sí, pero uno el jueves y otro la semana siguiente, de una hernia. Entonces le dije, bueno, pues voy a Radio Estel pitando, que tengo que llegar a tiempo, y os voy a saludar. Así que me imagino que estarán oyéndome. Un saludo muy cariñoso a estos dos buenos amigos.
¿Com es diuen? ¿Com es diuen?
Agustín i Carmen.
Agustín i Carmen, ànims amb aquestes 100 desoperacions.
Saldran com nuevos.
I quedeu saludadíssims. Vinga, això és una secció de viatges, en principi.
Molt bé,
en principi.
Exactament.
Per tant, venies a parlar-nos d'una peregrinació...
Sí, pues de varias peregrinaciones.
De varias,
La primera ya la tenemos en ciernes, que es el viaje a Turquía. Entonces, pues bueno, ya lo tenemos más o menos cerrado. Es la ruta de San Pablo,
sí.
Que Mónica pues preparábamos a conciencia, que si Éfeso, que si... toda la zona de la Capadocia, quiere que suba en globo incluso.
¿En globus?
Sí, sí, hay en globus. Yo no sé qué será de mí. Yo aterrado pero estoy,
escolta,
aterrado
pero
estoy.
Pero escolta, tú pósate un paracaigudes porque, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor ya una tentación la té qualsevol. Y yo de agafarte de les cames y decir, ya no, vamos a solucionar
sí,
esto.
Sí, cualquiera te puede gastar una broma
sí,
para sacar un buen selfie, ¿verdad?
Tú posa...
Exactamente, entonces pues te tiras así un poco desde 50 o 100 metros, no pasa nada.
No pasa res, pero ho petaries a les xarxes, ¿eh? La Mercè a primera plana de tot arreu.
No, ja me gusta el anonimato.
¿Te gusta el anonimato?
Me gusta el anonimato.
Sí, sí, sí. Bueno, per tant, bueno, Turquia. Turquia,
sí, Turquia ruta... maravilloso, del 17 al 27 d'agosto, ya casi estamos cerrando plazas.
Molt bé.
Así que, pero bueno, es un gran viaje, que sí, Capadocia con esa especie de paisaje marciano, por decirlo de alguna manera, de la Guerra de las Galaxias.
Ah, sí, allò...
Sí, se rodó ahí parte de eso de los Jedi y todas estas cosas.
Tatooine, el planeta Tatooine, que es molt desèrtic, es molt desèrtic.
Pues ahí quedaría muy bien, pero es que además hay unas, como unas ciudades subterráneas, porque la gente se protege pues de eso, de aquellos que persiguen a los cristianos.
Claro.
Y además por el fresquito, eso, y más auténticas ciudades con galerías, pasillos, viviendas...
Mira, ¿quién vendría a ver a Barcelona a tener unes no sé, grutes subterrànies per clavar-nos tot allà dins, perquè això és molt desèrtic també, com s'està posant el panorama per aquí de la calor, vull dir, de la calor
i el precio de los pisos.
I d'altres coses.
Ja ves, al final passaremos pues, en Granada també. Cerca, ¿dónde es? Yo recuerdo que hay un sitio cerca de Granada,
¿sí?
Una ciudad de estas importantes, ahora no me acuerdo, que también tienen las casas en las cuevas.
Muy bien.
Pero cambiemos de tema, que si no, Mónica Padrón me mata. Yo no hablo del viaje, esto es como el libro de Umbral.
Temor condicionat, ¿eh?
Ni lo sabes tú.
Ya ves, estoy me lleno. Per tant, Turquia ya la tenim pentinada.
Sí, luego, la guinda es Estambul, que es, yo, a quien no conozco Estambul, son de esas ciudades que hay que conocer, pues no sé, antes de ir al más allá con nuestro Señor Jesucristo.
Preciosa.
En su gloria, porque es maravillosa. Aunque sea turca, no es cristiana, pero es una ciudad muy esplendorosa, grandísima. Son de esas ciudades que por las calles disfrutas viendo a la gente.
Pero ¿en qué momento de la historia está cristiana? Si en algún momento.
Hombre, la época pues del Imperio Bizantino. Ya sabes que cayó hacia 1453. Aquí de Estambul marca ya la entrada a la Edad Moderna.
Llegamos
a la Edad Media y entramos a la Edad Moderna.
Perdón, sí que tiene, de alguna manera, una tradición.
Pues tiene la iglesia de Santa Sofía, la gran basílica, que ahora es una mezquita. Por desgracia, la han transformado con esta ola, pues bueno, de un poco de islamismo un poco radical. Y es una lástima, porque esa iglesia, pues tal como estaba viendo los frescos, ahora los tienen que tapar y no sé qué, no sé cómo habrá quedado al final, ya lo veremos.
Bueno, veureu. Escolta, i ja no puc estar-me de preguntar-te, clar, la gent va a Turquia moltes vegades amb un objectiu, que és tornar amb una frondosa cabellera.
És un tema recurrente, Rafa.
Ja ho sé, però aquí a la ràdio vivim de tòpics moltes vegades, sí. No ens calentem massa el cap.
Bueno, ya te dije, cuando sacaste este tema la última vez, que vi una pastillita que provoca el milagro.
Doncs
seremos
això,
todos peludos como los Rolling Stones.
Hem d'investigar, Ferran, sobre aquesta pastilleta del miracle del cabell.
Sí, investiga, que això va ser la revolució. Ja no veremos calvos. Serà una lástima, però seremos todos iguales. Qué pena.
Exactament. Bueno, jo igual, per allò per destacar, no me la prenc.
A lo mejor yo tampoco.
Exactament. Doncs anirem,
sempre hi ha algun efecte secundari.
Serem els dos diferents, Serem els diferents. Vinga, doncs ara ja, bueno, Terra Santa, pues, va, Terra Santa.
Sí, bueno, allá antes de Tierra Santa, que es en diciembre, tenemos otra peregrinación que será en octubre a Lourdes. Y que
Lourdes.
Está Mónica hilvanando con mucho cuidado para que lo pasemos muy bien.
Como siempre.
Aparte, pues bueno, de la visita al santuario, el recogimiento, la oración, los momentos de silencio y luego pues el agua de Lourdes y, en fin, repasar la historia de Santa Bernadette, que para mí es una de mis santas favoritas,
¿sí?
Sobre todo por su humildad, y bueno, intentaban ponerle trampas de todo tipo, a ver si se contradecía en su testimonio, porque pensaban que podía ser una pirata en definitiva, ¿no? Una mujer histérica y tal, que con ganas de protagonismo, y la pobre nada, su penitencia era... que en su monasterio de clausura a veces la superiora le decía pues que bueno, venía tal obispo a visitar el convento y quería ver a la vidente y tenía que salir para contar la historia y tal. Y bueno, y ella dijo ya en un momento determinado que ya no contaba más y a nadie le volvió a contar
ya, porque la historia. La exhibí en una mica, ¿no? Como si fuese una mica...
Bueno, pues es que a ella le gustaba la tranquilidad. Y claro. Ya tuvo bastante con todo lo de las apariciones y estaba harta la pobre. Vale. Su vida de humildad. Pues bueno, pues Lourdes será a finales de octubre, aún no sabemos los días. Uh-huh. Está por determinar, pero yo el año pasado que fuimos hacia estas fechas y lo pasamos tan bien, estuvimos tan tranquilos con el rosario de las antorchas y todo, que prometí todos los octubres, finales de octubre, ir a Lourdes e iremos a Lourdes.
Perquè Lourdes també té un pic, diguem, de temporada alta, després
baixa. Hombre, en verano, primavera... Claro,
per tant, octubre és una data perfecta.
Octubre és perfecto, perquè aún no hace un tiempo muy desagradable, hay días de sol, días templaditos, correcte. Y luego hay mucha menos gente.
Molta més gent que això.
Y las actividades son las mismas que en verano.
Això és important, això és molt important. Per tant, ja tenim aquestes dos peregrinacions.
Y luego, junto con Lourdes, pues siempre acompañamos con algo más, o vamos a por el, no sé, a Insa, Torre Ciudad, ya veremos, ¿eh? Cada año, aparte de Lourdes, siempre vemos algo más y cuidamos mucho la gastronomía.
Fantástico. Lugar, ¿no? Doncs molt bé, i ara sí,
y
Cinque Evangelii, Cinque Evangelii.
Nos vamos a Tierra Santa, que, en fin, yo siempre digo y repetidamente que una vez en la vida hay que ir a Tierra Santa.
Siempre,
¿eh? Del 13 al 20 de diciembre ya tenemos 20 personas, señores, queridos radioyentes, tenemos 20 personas, estamos en el mes de julio. A lo mejor a principios de septiembre ya tenemos 30 o 35 o 40 y entonces ya tenemos que cerrar el grupo.
Claro.
Así que si alguno tiene el deseo, que no se duerma, que no lo deje hasta el final, vamos a aprovechar que ahora se puede viajar para ir a Tierra Santa y recorrer los caminos de Jesús.
Muy bien.
Una vez en la vida, por lo menos, hay que entrar en ese territorio que nos ayuda cuando escuchamos los evangelios a situarnos.
¿Tú cuántas veces has estado?
Creo que te
cinco. Cinco veces, ¿eh? Aquesta serà la Anías también.
Y otras veces que podía haber ido, que he facilitado a otros compañeros que vayan, porque con grupos que a lo mejor yo he organizado, pero prefiero que otros que no han ido vayan.
Y ahora será la sisena, en principio anirás tú también.
Sí, en principio sí. Porque, en fin, esto es una peregrinación de hace dos años que se aplazó con todo lo del COVID y bueno, pues...
¿Qué destacarías de Terra Santa? Hi ha moltíssimes coses, ¿eh? Moltíssims paratges.
Para mí, lo más fuerte, lo que más fue el lago. El lago porque las demás cosas...
El lago Tiberíades, ¿eh?
Sí, el lago Tiberíades, Mar de Galilea, como quieras llamarlo. Pues bueno, siempre piensas, oye, las demás cosas, ¿realmente aquí crucificaron a Jesús? ¿Realmente esta es la losa donde estuvo Jesús esos tres días de la resurrección del Santo Sepulcro? ¿Realmente esta es la casa donde el ángel se apareció a María, el ángel Gabriel? Claro, siempre te queda esa cosa de decir, bueno, será palmo más, palmo menos.
Exactamente,
pero el lago,
es complicado que sí.
Que yo sepa, nadie ha ido con una pajita a ver el lago.
No la han cambiado de lugar.
No la han quitado. Nada ahí, en ese lago pues estaba la barca de los apóstoles, la tormenta, la tempestad, cuando Jesús camina sobre las aguas. ¿No? Y dices, pues mira, pues este es el lago.
Aquest és el lloc, el lugar concret en què va succeir allò.
Y luego es que son unos ejercicios espirituales que vives con mucha intensidad y además te entran por todas partes y sin darte cuenta. O sea, no es eso de estar ahí, bueno, ejercicios, pues ahora me toca hacer silencio, me toca pues un poco... No, es que te entra solo
entra
y
naturalidad,
los disfrutas.
Naturalidad.
Sí, además que, bueno, Mónica prepara con nuestra guía Roniz, es un viaje, en fin, que deja una huella indeleble.
Per tant, ¿quiénes dates tindrá?
¿Les
dates?
Sí, del 13 al 20 de diciembre. Mira, es casi un regalo de Navidad. Uh-huh. Y además, como iremos a Belén también... Pues bueno, chico, mejor fecha para ir
que...
a Tierra Santa que esta, no sé si hay otra.
Exactament, és gairebé al tocar del Nadal, al tocar, i seran dates fantàstiques. ¿Alguna cosa que vulguis afegir, Fermín, o ya lo tenim tot?
Bueno, yo creo que más o menos en principio, a no ser que un día venga Mónica y me diga que se nos me ha ocurrido una excursión, no sé dónde, pero en principio...
Bueno, no ho descartis, perquè
no lo descarto en absoluto.
Es prou inquieta.
Sí, Mónica es una mujer vocacionalmente viajera, o sea... Si no existiria esta profesión, la inventava ella.
Ella vive para... Que no l'hagi inventat ella, fixa't el que et dic. Escolta, ha estat un plaer contar amb vosaltres en tota aquesta temporada, en la doble secció Dial Mercè, i t'espero lluny d'aquí, sempre una mica amb aquest esperit fantàstic de portar endavant, de mostrar als nostres oients la vida de la basílica i la cultura, que també és molt important, i la espiritualitat.
Una cosa va de mano de la otra.
Exactament, sí. Padre Fermín.
Bueno, pues un placer a nuestros radioyentes, un feliz verano, que disfruten de sus vacaciones, que vayan a ver a la familia y vuelvan sanos y salvos.
Igualmente.
Con precaución en la carretera si cogen el coche.
Té molt de mèrit aquesta secció perquè l'he fet espantar la mosca.
Sí, hay una mosca, antes había la de la tele.
Mosca de la tele, doncs ara hem inventat...
Esta es la de la ràdio?
Hem inventat
de mascota?
La de la ràdio. Aquí...
Aquí Paula Moreno...
escuchando la música, muy buena.
Paula Moreno, que es
de qué dominio cosas. Tiene de la música.
Sí, es que la dupla Paula Pelos Locos es pro insuperable. Sí, sí, ahora está, mira, se está pasando por aquí. Bueno, Fermín, bueno, que moltes gràcies.
Nada, un placer.
Nosaltres que fem una pausa, ens acabem els hojaldres del convento de Santa Maria que ens ha portat el padre Fermín directament de Cantàbria. Mira, mira, espanta la mosca.
Mira, m'està atacando a mi, m'està atacando rápido.
Vinga, ànims, anem a obrir les portes i a obrir les finestres a veure si surt. Fem una pausa i economia.
Un abrazo.
Cada les fasques a la pabra masca anava pedavala.
Ara amb la E.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratorios Maine et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
I una de les persones que m'ha robat el cor, ho he de confessar, he entrat una mena de nirvana pel seu top, el que ens explica per tot, és Verónica García Morales.
No, moltes gràcies per les teves paraules.
Bueno, i a tu per estar amb nosaltres, per donar-li personalitat al Camins, per oferir-nos tantíssimes reflexions tan, tan interessants durant tota la temporada.
El magazín del vespre.
No t'esperaves aquesta ensabonadeta ràpida, eh?
A Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
22 minuts i les 9. Això és Economia amb Valors, amics. Espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vacances, Rosario.
Sí, 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 que bé, que bé.
Lewandowski. Jo diria que hi ha un tema que s'ho està menjant tot, que és Lewandowski.
No. Ningú parla, no. Ni del Barça, ni del futbol, ni les vacances d'estiu.
Vols dir? Perquè...
La gent parla de la inflació. Aquesta és la conversa de l'ascensor, al supermercat, a la farmàcia, tot arreu. Tothom, què tal la inflació? Com ho portes? Ni la calor, tu. No, la inflació.
Vols dir que és la inflació el tema?
Sí, bueno, sí. La compra dels espanyols s'ha duplicat en un any en la cistella, imagina't, la del supermercat. No... I és més car comprar oli, pasta, car, peixos, això és un drama.
Jo crec que és la notícia que tothom està sentint en les seves butxaques i les seves cars. Una inflació que després de l'estiu se sumarà a l'amenaça que hi ha de recessió, o sigui, inflació més recessió.
Sí, això és tremendo.
I és que, segons les estimacions marcades per la incertesa, podríem entrar en una crisi total després de les vacances amb un impacte molt negatiu en el consum general.
Sí, la Fundació de Caixa d'Estalvis, Funcas, augura que el creixement econòmic a Espanya es mantindrà en el 4,2%, però tindrà una forta desacceleració després de l'estiu.
Sí.
I eleva gairebé 3 punts la inflació aquest any, el 8,8%. Mm. Per aquest motiu, el consumidor doncs, ja està prenent mesures, Rafa. Per exemple, està comprant menys coses innecessàries o de caprits, que ja sé que a tu t'agrada molt comprar cosetes xorres.
Pues no. És que quan posen allò de novetat...
No, Rafa, t'has de mantenir ferma.
Hem de ser...
Has de fer petites compres i al supermercat més sovint, sí. Compra més productes de marca blanca i paga amb efectiu, que això t'ajudarà a controlar les despeses, que ja et conec, Rafa.
Aquests són els trucs.
Truquillos, no? Els tips, que diuen
els
ara.
truquillos. Bueno, espero que ens portis també alguna notícia, perquè alguna bona notícia, vull dir, perquè entre la xafugó i el que costa la vida, és que m'entren ganes de plorar,
ja et veig, estàs afectat, plora. Et porto una molt bona notícia, i és que segons la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que aquest cognom m'encanta,
sí,
a mi m'agradaria Rosario Bon, no sé què,
podria ser jugadora de l'Ajax, tranquil·lament,
sí,
Ursula
totalment.
Von der Leyen.
Bueno, estàs molt futbolero, tu?
Sempre.
Catalunya té el potencial de convertir-se en una de les regions europees de referència a la indústria de l'hidrogen.
Això
un informe...
ho ha dit l'Úrsula?
Sí, 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 ho ha dit la senyora von der Leyen. Mm. Un informe de la Generalitat xifra en 140 les companyies que avui treballen a la producció o el consum d'aquesta font d'energia o que a mitjà termini tindran plans de fer-ho.
Vale.
I entre elles hi ha grans multinacionals que tots coneixem,
sí,
com Naturgy, Cepsa, Repsol, grups químics com BAS o Icoxe, així com desenes de pimes i startups del món de l'enginyeria com GPA, Innova, Anatrac o Indus. Quina
per
culturilla
tant,
que porto avui,
molta.
Oh, de veritat, estic
molts
tan
noms
contenta
i
de
molts
mi mateixa.
Ràpids, molt ràpids. Arran d'aquesta potencial de reconversió de la indústria química i petroliera, especialment al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, la Unió Europea ha posat el focus en Catalunya.
Catalunya. Com ho dius, com ho dius?
Catalunya! Catalunya! Catalunya. Amb la veu trencada de l'emoció.
Molt bé, ho estàs
perquè,
fent molt bé.
Perquè Catalunya ens té el cor segrestat. I parlem ara de CaixaBank, que ha invertit, atenció, 839,9 milions d'euros en la recompra d'accions i ha executat el 46% del seu programa.
CaixaBank ha adquirit més de 258 milions d'accions per 839,9 milions d'euros, xifra que suposa un 46,7% de l'import màxim autoritzat de 1.800 milions d'euros per a la recompra d'accions que l'entitat du a terme actualment, segons ha notificat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El banc va comunicar dilluns que entre l'1 i el 15 de juliol ha comprat 35,16 milions d'accions pròpies a un preu mitjà de 2,75 euros per títol.
Bueno, el preu és assequible, però clar, compren moltes, per això puja tant. Fixa-te.
No sé què farem tu i jo amb les inversions. Rafa.
No, jo res.
Assignatura pendent per a propera temporada.
Jo absolutament res, perquè són inexistents en la meva vida. Cal recordar que aquest programa de recompra d'accions no excedirà el 10% del capital social del banc, la seva durada màxima serà de 12 mesos i que el gestor elegit per executar les compres és, atenció, aquest nom és
m'encanta,
Morgan Stanley.
Europe. Morgan Stanley Europe.
Morgan Stanley
m'agrada
Europe.
Molt. On treballes? A Morgan Stanley Europe. És que m'encanta.
Doncs abre la muralla. Per la seva banda, Nicepack, l'única saboneria industrial de Catalunya,
Sí.
Saboneria industrial de Catalunya, Nicepack, torna a créixer.
Sí, el seu director, Joaquim Bernat, amb la seva germana Natàlia, que són la segona generació de la firma familiar, que va ser refundada pel seu pare Joaquim Bernat el 2004 a Canovelles, llança un pla de creixement per revertir el que l'empresa ha perdut amb la pandèmia. I és que la facturació, que era de 1,2 milions d'euros el 2019, va quedar reduïda a la meitat el 2020 a causa de la Covid.
Clar.
El passat 2021, però Nicepack va remuntar fins als 900.000 euros i preveu aquest any una facturació de 1,3 milions, gràcies a la diversificació entre els sectors cosmètic i hoteler, a la seva aposta pel xampú sòlid, així com a noves creacions a mida de cada client. Mira que xulo, un xampú a mida.
Xampú sòlid?
Sí, molt xulo.
Però tu saps, te l'has provat?
No sé, jo he provat el que és el seco. Aquest sí, el sec, però el
sec.
Sòlid no.
Tenim xampú sec i xampú sòlid.
Jo
utilitzo el de tota la vida...
El gel sòlid sí, el de mans deu ser, però el xampú no.
Que et dic una cosa, jo cada vegada estic més calm i cada vegada...
A més t'has tallat el cabell.
Sí, sí, perquè...
Es nota,
clar, és que he arribat a aquest punt que és ridícul.
Tenies molta calor.
No, és ridícul. És ridícul tenir el cabell llarg quan no tens. És que és un Santiago Segura del llibre i jo vaig intentant evitar-lo. Tiro més cap a Bruce Willis, tampoc arribo al nivell, evidentment. El que t'anava a dir és que estic detectant que cada vegada necessito menys xampú. O sigui, jo abans em posava una quantitat que ja tenia localitzada.
Però ara necessites
i ara
menys.
I ara vaig provant amb menys.
Escolta, això està molt bé per estalviar. Amb la inflació, t'estàs estalviant el xampú.
Podem afegir els truquillos d'abans, queda't calb i utilitza menys xampú perquè li treuràs més partit.
Ai.
Bueno, seguim parlant de Nicepack. Recordem que una de les principals senyes d'identitat d'aquesta empresa és que el 95% dels ingredients dels seus sabons són naturals. 95%. Que té una cartera de 75 clients a Espanya, a més d'altres a Puerto Rico i als Estats Units, i que tenen la ISO 22716 de bones pràctiques de productes cosmètics des del 2014. És un reconeixement, no?
Sí, sí.
O sigui, que és una empresa de fiar, eh?
De fiar.
Va, i amb quina notícia acabarem l'actualitat d'avui?
Acabem parlant del vi, i és que els productors de raïm respiren alleujat després de donar-se a conèixer que les grans firmes del cava incrementaran aquesta propera verema els preus que pagaran pel raïm. La Generalitat de Catalunya ha presentat un estudi que certifica que el cost mitjà de producció d'un quilo de xarel Pinedo i Macabeu se situa aquest any en 0,40 i en 0,46 la varietat parellada. Així que aquestes tres varietats blanques ja saps que són la gran base de les caves que tenim per aquí.
Ho sé, i podem afegir que el segon el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, s'espera que la publicació d'aquestes referències permeti reflexionar a totes les parts i pagar al productor un preu que permeti la sostenibilitat d'un sistema amb millors professionals, millor raïm, millor preu, un territori cuidat i una millor imatge i consumidors més satisfets.
Clar, mira, tot el pack
l'hem de comprar, és fantàstic.
Perdona,
ara que estàvem parlant de cabell, del meu cabell inexistent, m'estava fixant, avui tens un toc diferent al teu cabell.
Sí, és que tinc tanta calor que he agafat i m'he posat el meu meravellós serrell a la dreta. El flequillo.
Doncs fixa't.
He dit, no puc més. I m'he posat cap a la dreta.
Jo dic, què està passant aquí?
No, tal qual.
He detectat que passava alguna cosa.
No puc més amb la calor.
Doncs has fet molt bé.
Gràcies.
Jo també.
Mires amb bons.
Jo avui també he dit, el flequillo cap a la dreta. M'he trobat amb un desert i dic, bueno, doncs ja està. Doncs fins aquí les notícies d'avui, 19 de juliol, les darreres de la versió dels dimarts de la temporada. Ara falqueta de la Caixa, que ens tira la Paula, i donem pas a la nostra convidada d'avui, que prové del sector del vi.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ara volem viatjar una mica fins a Vilafranca del Penedès, on la família Torres va fundar el seu celler al 1870. Per parlar de la seva fundació, farem aquest viatge. Construïda a l'any 1986, la Fundació Família Torres ha col·laborat durant aquest temps en més de 400 projectes de cooperació a 12 països. Rosario.
Sí, presidida per Mireia Torres i Waltraud Maxasek, espero haver-ho dit bé.
Ole.
L'entitat es focalitza en 5 àmbits d'actuació: ajudar la infància, afavorir l'apoderament de la dona, promoure la cultura, col·laborar econòmicament en desastres naturals i contribuir a millorar la salut i integració social de col·lectius vulnerables.
Bones intencions, sens dubte, les millors. Per parlar de la Fundació Família Torres, avui tenim a Mireia Torres, qui també és directora d'Innovació i Coneixement al celler Família Torres, donat que forma part de la cinquena generació d'aquesta empresa. Ja la podem saludar. Mireia, bona vesprada.
Hola, què tal, com estàs?
Molt bé, aquí fent ràdio, encantats de poder saludar-te, de presentar la vostra fundació. Fundació Família Torres depèn del celler Família Torres, que tots coneixem, és molt, molt conegut, amb molt de renom. Per què vau decidir crear aquesta fundació, Mireia?
Bé, aquesta fundació va ser creada pels meus avis, el Miquel Carbó i la Margarita Riera, l'any 1986, i ja des del primer moment van enfocar els objectius de la fundació, sobretot ajudar a la infància a través d'organitzacions que sobretot en aquella època eren la majoria religioses.
Molt bé.
El passat 27 de juny, Mireia, vau signar un acord de col·laboració amb Fundació Eurofirms. Quins aspectes contempla aquest acord?
Sí, de fet ja fa uns anys que estem col·laborant amb ells i en principi sempre el que volem és d'alguna manera ajudar-los, no? El que és la conscienciació de crear entorns laborals inclusius a les organitzacions, no? I d'alguna manera fomentar la integració laboral de persones amb discapacitat.
Molt bé. Perquè quin tipus de persones amb altres capacitats poden treballar a les vinyes i quin tipus de feina poden realitzar? Perquè teniu també tota aquesta part inclusiva, no?
Sí, nosaltres actualment, diguem, a nivell de grup, no? Tenim 14 persones amb discapacitat, diguem, o col·laboradors amb discapacitat a Espanya i 3 a Xile. I bé, doncs hi ha tot tipus de discapacitats, no? Però d'alguna manera al final sempre s'ha trobat, no? Doncs a aquell encaix, no? D'aquestes persones a l'organització. Principalment aquí a nivell d'Espanya estaríem parlant de, sobretot, treballen molt amb manipulats, no? I la majoria són discapacitats psíquics i bueno, doncs també tenim una persona que està també col·laborant amb el grup, amb l'equip de restauració, també.
Bueno, no està malament. Són bastantes persones, Mireia.
Sí, sí.
Sí. L'acord també contempla que participeu a la Fundació Eurofirms, no? En algunes de les seves accions de sensibilització. Ens podries donar més detalls?
Sí, mira, aquí nosaltres col·laborem amb ells, doncs, diguem, aportar productes i donar totes les facilitats que necessitin, no? Amb tota una sèrie d'actes, no? Que fa un sommelier, que, bueno, pues, té la discapacitat, en el sentit de que, bueno, pues, és invident i que ofereix, no? Doncs una cata cegues, no? Que fa d'una manera meravellosa, i que al final de la cata, doncs, d'alguna manera es descobreix, doncs, que ell té aquesta discapacitat, no? Però realment, quan vas fent la cata, no? Doncs a cegues, no te n'adones compte, i és que és increïble, doncs, la, diguem, lo bé que ho fa, no? I lo bé que, lo que gaudeixes i lo que, tot el que arribes a aprendre, doncs, amb aquestes cates.
Mm-hmm. Perquè tenen, és veritat que tenen el nas més desenvolupat, les persones, no? Que no poden veure o no?
Sí, jo crec que al final també acaben desenvolupant de manera més forta de la resta dels sentits, no?
Mm-hmm. Clar, això sempre es diu, no? Que es desenvolupa una mica més la resta de sentits quan tens un que el tens una mica diferent, una mica minvat. Perquè, Mireia, clar, aquesta cultura de la inclusió, de buscar un lloc per a les persones amb capacitats diferents, està molt estesa al món dels cellers o sou una mica innovadors vosaltres?
Bé, jo crec que avui en dia també hi ha una gran conscienciació per part de la societat en general, no? No només amb les empreses del sector vitivinícola, sinó, diguem, en general hi ha també una inquietud i crec que s'estan portant a terme, doncs, accions com aquesta també per part de moltes altres empreses.
Mm-hmm. Dèiem al començament de l'entrevista que teniu 5 àmbits d'actuació, els podem recordar, que és ajudar la infància, tu també ens ho deies al principi, afavorir l'apoderament de la dona, promoure la cultura, col·laborar econòmicament en desastres naturals i contribuir a millorar la salut i integració social de col·lectius vulnerables. Quines altres novetats tindreu properament en algun dels altres programes d'actuació de la Fundació? O continuem amb aquestes 5 línies?
No, en principi són aquestes 5 línies i haig de dir també que principalment, diguem, ens focalitzem en el que seria l'atenció de la infància, no? I també, doncs, en l'empoderament de la dona. Nosaltres cada any el que fem és que llancem un concurs, no? Diguem, i doncs mira, l'any passat vam rebre 90 sol·licituds, no, a la convocatòria, i d'alguna manera, doncs, els demanem, doncs, que ens presentin el seu projecte, no? Doncs que ens expliquin la seva experiència, i els demanem tota una sèrie de punts, no? Que al final, entre tots, entre tot el patronat, valorem, i al final escollim entre 4 o 5 projectes. No? L'any passat, per exemple, doncs, vam escollir una amb la Fundació Privada Aret, no? Que, per exemple, doncs, ajuda a la inserció social i laboral de dones que venen de centres penitenciaris. Després també vam ajudar a 2 projectes, un que és la Fundació Recientes Abiertos de Madrid i una que és la Fundació Barcelona Actua aquí a Barcelona, no? També, doncs, d'ajudar a dones, no? Doncs amb entorns o que són vulnerables, no? O que són famílies monoparentals, amb fills a càrrec, no? D'alguna manera se'ls dona suport tant psicològic com a nivell de infància. Després també col·laborem amb la cooperativa Actua, que és el projecte Espai Familiar, que d'alguna manera donem o financem suport psicològic a menors del CRAE de Vilafranca de Penedès. Uh-huh. I per últim, també aquest any vam succionar un projecte que és per ajudar col·lectius vulnerables amb l'Hospital de Carrer de l'organització Salut Sense Sostre, que aquí, doncs, tenen metges, infermeres, psicòlegs, que són voluntaris i que d'alguna manera ofereixen servei o assistència mèdica, doncs, en un hospital de campanya mòbil a tota la gent, doncs, que viu al carrer.
Déu-n'hi-do, bueno, quantes accions que feu, felicitats.
Estic impactant i realment, sí, és d'admirar perquè, clar, ja no només és una línia de negoci, una moral vi, etc., sinó que teniu aquesta part filantròpica, de dir, bueno, nosaltres ens ha anat bé en aquesta vida, hem pogut portar endavant aquest projecte i volem retornar a la societat, doncs, tot el que puguem. Per tant, enhorabona, Mireia, per aquestes iniciatives que realment ens han impactat. Respecte a promoure la cultura, per exemple, ja sé que s'has dit que sobretot teniu 2 objectius que van per endavant, que és ajudar la infància i afavorir aquest empoderament de la dona, però com us fixeu en la cultura? Quines són les vostres iniciatives?
Bueno, hi ha hagut de tot tipus, no? Doncs, a vegades, doncs, col·laboracions amb museus, sobretot d'aquí a Catalunya, També, per exemple, sí que ara nosaltres també som de Penedès, no? I llavors aquí sí que mirem de donar suport també amb les colles castelleres, perquè això és un valor molt important, no? Doncs per tots els que vivim a Penedès. I bueno, aquestes serien les principals actuacions que hem fet, diguem, a nivell de cultura, o alguna cosa, doncs, potser també amb el cercle del Liceu, o... però en general són aquestes.
Bueno, Déu-n'hi-do, és que són moltíssimes coses. També volia demanar-te, sense va el temps, però, clar, no sé si tu estàs en contacte amb el que és, bueno, el celler en si, o estàs molt dedicada a la fundació, però, clar, aquí tenim a Catalunya, jo crec, una cultura molt vinícola, molt de gust pel bon vi. No sé si tindrem una bona collita en guany, perquè això és al final de l'estiu, no?, quan es fa la collita del raïm.
Sí, a veure, abans de això, m'agradaria també comentar-vos.
Sí, endavant.
Ara hem obert la nova convocatòria de projectes,
ah,
no? el 18 de juliol, i que és per portar de seleccionar fins al 31 d'agost, es poden entrar projectes, i a la pàgina web de la Fundació Família Torres, i a finals d'any els seleccionem per d'alguna manera decidir a què destinem el pressupost de l'any que ve. I, bueno, doncs sí, és veritat, és un any complicat, en el sentit de que amb aquestes calors i aquesta sequera, doncs serà una collita, jo diria que més bé escassa, però segurament també serà una collita de qualitat.
Bueno, doncs fantàstic. I sobretot recordem, has fet molt bé en recordar-lo, Mireia, aquest moment actual en què la gent pot presentar els seus projectes a través de
les fundacions, no? Entenc.
Exacte.
Fundacions i associacions.
O pots fer-lo qualsevol particular. Com funciona això?
No, normalment un dels requisits ja és que siguin d'alguna manera associacions sense ànim de lucre o fundacions sense ànim de lucre que ja tinguin experiència prèvia en aquest tipus de projecte, que tinguin una experiència i que d'alguna manera acreditin doncs, que ja doncs, porten anys, diguem, duent a terme doncs, projectes aquests amb l'àmbit social.
Molt bé, doncs a través de la pàgina web de la Fundació Família Torres podeu fer, si esteu escoltant, si sou una fundació, si reuniu els requisits, aquestes aportacions de projectes que valoraran des d'allà. Mireia Torres és presidenta d'aquesta Fundació Família Torres. Moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la tasca que realitzeu, Mireia.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Rosario, gràcies a tu també.
Molt bé.
I
fins al setembre.
Fins al setembre.
No si m'enyoris molt, eh?
Bueno, una mica. Lo justo y necesario. Lo justo y necesario. Nosaltres que recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
La nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel, María José. María José, la mosca
la mosca.
Perquè pensaven que se l'havia carregat el padre Fermín Delgado, però resulta que no. La nostra pregunta a Twitter a David, preguntàvem, estem una setmana abans de vacances i estem preguntant pels hàbits vacacionals i coses que tenen referència a l'estiu. Preguntàvem per sèries.
Sí, quina sèrie de televisió us sap més estiu?
Sí.
Amb el 9% Los Vigilantes de la Playa.
Ah, està bé.
Aquesta, no?
Gente guapa corriendo.
Amb el 27% Vacaciones en el mar.
Sí.
I amb el 64% Verano Azul.
Verano Azul, que no se l'ha acudit del Pitufo, no. Escolta, doncs Verano Azul guanyadora, la gent li sap molt a estiu. Moltes gràcies, Maria José.
A tu sempre.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, nou capítol de Camins amb un Lewandowski del Pallars, Ferran Caudevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, l'organitzadora de sopars, batejos i comunions de la casa, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so, al muntatge musical, als efectes de so, a tot, absolutament a tot. Ara, de seguida, us actualitzem les notícies amb l'equip d'informatius de la nit. Carla i Pere i Carla, tanto monta, tanto. Salutació especial pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, bell mig de la setmana final. I vosaltres, els que ens acompanyeu en directe, bona nit, descanseu i demà... Ai, demà, què farem, Maria José, què farem demà?
Camins.
Camins, ho tornarem a fer, cuideu-vos. Yeah.